A la tarda, no et desconnectis. Connectats.
Ens fixem en un detall dels nostres pobles i ciutats que estava passant desapercebut, però que amb els nous comportaments de l'aigua està guanyant molta importància, i és que la majoria de paviments sobre els quals circulen són impermeables. L'asfalt, la rajola, per tant, ni retenen l'aigua ni la filtren quan en cau. Anem a Sabadell. Pau Duran, bona tarda.
Bona tarda. De tot plegat en volem parlar amb l'Albert Sorolla, que és biòleg i responsable de Naturalea. Gràcies per atendre la nostra trucada, Albert.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Escolta'm, explica'ns ben bé què és això dels SUDS.
Bueno, els SUDS és el que s'anomena Sistemes Urbans de Drenatge Sostenible, però bàsicament el que vol dir és el que més col·loquialment s'anomena ciutats esponja. Vol dir aprofitar l'aigua que ens cau a les ciutats per fer-ne ús a les mateixes ciutats.
Potser ens ha passat allò de que semblava que anant tapant, no?, de rajola i de ciment, anàvem fent l'identificatiu, el sinònim del que volia dir una ciutat, un ser urbà, i ara ens trobem que ho hem deixat tot massa tapat, massa impermeable.
Correcte. A més, el tema de la impermeabilització provoca dos efectes. El primer és que quan plou, de seguida l'aigua es mou molt ràpid i va d'una forma molt ràpida en els rius o en el mar, i per tant ens crea danys a béns, a persones, i que és un tema problemàtic. I el segon tema és que quan no plou, en l'asfalt s'hi acumulen, bueno, l'asfalt o les zones impermeables, en els carrers, en les places, s'hi acumulen materials que les primeres pluges arrosseguen. I aquests materials moltes vegades poden ser molt contaminants i poden arribar a tenir efectes negatius en els peixos, en la fauna dels rius i també en el mar. I, per tant, una de la part dels SUDS és reduir aquestes puntes d'aigua i l'altra és millorar la qualitat d'aquestes primeres aigües que fan una neteja.
Contaminants com ara què, Albert?
Doncs des de nutrients, com alguns metalls pesats o... Hi ha una barreja de moltes coses, restes de plàstic, de les soles de les sabates, hem de pensar que si nosaltres ara agafem un mocador i el passem per al terra del carrer, ens quedarà totalment brut.
Clar.
No? I això, quan plou, és el que s'emporta l'aigua, i és tots els restes de tot el que nosaltres anem fent. Evidentment, els animals domèstics fan les seves necessitats, els restes dels diferents elements.
Això vol dir que quan es van començar a pensar les ciutats, bé, sí que havien pensat una mica en què s'evacués aquesta aigua de pluja, però no potser amb les quantitats que estan venint últimament i que sembla que estan per venir encara.
Sí, bueno, bàsicament també que hi ha hagut una evolució, perquè de fet moltes zones urbanes han crescut i per tant es van dissenyar al seu moment correctament, però no pels volums que tenim ara de superfícies. Llavors, l'única cosa que està passant ara és que un fenomen que abans ens havia de passar cada 10 anys o cada 5 anys, ara ens passa cada any. Aquest és l'efecte més important.
Clar, perquè ara estem una mica anant cap als extrems, no? D'una banda, doncs ara estem amb la sequera i parlem de sequera, però llavors sembla que quan plou també sempre és a lo bèstia, no? I llavors ja comencem a parlar al revés, d'inundacions.
Exacte, tenim un sistema de molta més torrencialitat, i en aquest sentit una mica el que proposem és que fer una gestió del territori, però sobretot de la part urbana, per fer front a aquest fenomen, no? I aprofitar una mica un recurs que fins ara ni ens el miràvem, no, senzillament el deixàvem anar, aprofitar-lo, perquè estem eliminant l'aigua, o sigui, la majoria de part terra estan aixecats respecte al terra, respecte a la carretera, i no hi arriba l'aigua de la pluja, i en canvi després hem de regar aigua que de vegades ve d'una altra conca, no? I és lògic pensar que hauríem de començar a utilitzar l'aigua que ens cau al damunt.
Què vols dir que els parterres estan aixecats, Albert?
Que la majoria de places, de zones ajardinades, estan per sobre de la quota del carrer. O sigui, la majoria tenen un bordó, tenen una separació que impedeix que l'aigua hi entri. I això de vegades és tan senzill com fer un disseny diferent. No es tracta en aquest sentit d'invertir milions, es tracta de quan fas un nou disseny d'un nou carrer, d'un nou parc, d'un nou espai verd, doncs pensar que l'aigua de la pluja hi pugui entrar.
Això, bé, no, abans et preguntaré. Em sembla que enfocàveu els avantatges dels SUDS en tres característiques, no? En tres direccions.
Sí, bueno, bàsicament un tema d'evitar avingudes i, per tant, evitar els efectes d'aquestes avingudes en els rius i també en la zona urbana, l'altra, la qualitat de l'aigua, i l'altra, doncs, el fet de que es pugui utilitzar aquesta aigua per mantenir l'espai verd públic, perquè l'espai verd públic és un espai que ens dona molta qualitat de vida, no? Són el que en diem serveis ecosistèmics. O sigui, si hi ha vegetació en una ciutat, ens regula la temperatura, ens regula el vent, ens millora la qualitat de l'aire, hi ha també un efecte de paisatge, de qualitat de vida, etc. O sigui que ens interessa que hi hagi verd urbà i ens interessa molt aprofitar l'aigua que ens cau per mantenir aquest verd urbà.
Insisteixo en la segona. Com s'ho fa als suds per depurar aquesta aigua de pluja?
Bé, doncs es tracta de la combinació entre substrats i plantes. O sigui, bàsicament, la majoria de contaminants, sobretot els orgànics, els que els poden transformar són bactèries que viuen adherides a les superfícies de les arrels o de les pedres o dels espais. Llavors, el que fem és crear espais on tinguin unes condicions especialment aptes per a aquests bacteris. I aquests bacteris són els que fan la millora de la qualitat de l'aigua i, a part, també hi ha moltes plantes que fan també una acció directa. Llavors, avui dia combinem la jardineria, per entendre'ns, amb aquests substractes, de forma que tot plegat, a part de tenir un factor de paisatge, també tingui un factor d'aquests de bioremediació.
Són plantes autòctones? Són habituals nostres i no els hi coneixem aquestes propietats o són plantes que ara mateix no són molt habituals?
No, són plantes autòctones. Bé, nosaltres només treballem amb plantes autòctones i el que hem estat fent en aquests darrers anys a nivell d'investigació amb la Universitat de Barcelona i el CEAPFESIC és justament investigar quines espècies hi ha, com funcionen davant d'aquests canvis de temperatura, perquè evidentment hi ha èpoques que, perdó, de temperatura de règim de pluges, no? Que hi ha èpoques de sequera, èpoques... Estem treballant una mica per buscar espècies que siguin molt mediterrànies, que aguantin aquests efectes de sequera i que tinguin al seu temps aquestes propietats de bioremediació. I estem una mica treballant amb tot el ventall del patrimoni florístic que tenim, que és immens, i veure quines són les espècies que s'adiuen més per formar part d'aquest espai urbà.
Digue'm en alguna, però ja si sona la flauta i me la sé.
Bueno, en general els joncs, per exemple, són unes espècies que ens funcionen molt bé i que toleren. Hi ha una espècie que es diu aloc, que és una espècie de rambla mediterrània a tota la zona més amunt de Tarragona, que és l'espècie que viu, que tolera espais salobres, tolera èpoques de sequera i també funciona molt bé. Hi ha el tamariu, i la majoria d'espècies, per exemple, del substrat de l'alzinar. Hi ha també els abaderns, hi ha moltes espècies comunes que tenen propietats diferents. Cada espècie té unes propietats diferents, però la majoria el que sí que fan és que creen condicions perquè aquests bacteris puguin viure i siguin més estables en el medi.
I, a més, Albert, dedueixo que si hi ha aigua i hi ha plantes, deuen anar cap allà alguns animals, també.
Sí, generalment, clar, això, si és un espai urbà, depèn molt del criteri de jardineria, no? Però una mica també el que s'està tendint ara en moltes ciutats és crear espais naturalitzats en els quals es permet que hi hagi més flors, que hi hagi més densitat, perquè hi puguin haver-hi doncs, més insectes, més papallones, més ocells, i afavorir una mica la biodiversitat, que al seu torn també evita o ens fa un control de les espècies plaga, no? Vull dir que tot està connectat. Vull dir, quan inclús els mosquits, si tenim una zona que encara que recollim l'aigua i que pugui haver un entollament, si hi ha totes les espècies que formen part d'aquests ecosistemes en una zona natural, doncs ens ajuden a controlar tot aquest procés i, per tant, tenim més bona qualitat també a nivell de possibles plagues.
Quan deies allò, per exemple, de l'alçada dels parterres, entenc que no es tracta de fer un esforç per treure l'aigua d'un cantó a l'altre, sinó que amb les mateixes altures i la forma, no sé si, per exemple, donant-li una forma còncava o així, ja és fàcil que l'aigua es desplaci d'un cantó a l'altre que interessa.
Sí, de fet, es tracta de vegades, per exemple, en els camins de posar unes cunetes de drenatge. Es tracta de fer, per exemple, tu pots tenir un parterre que el pots obrir de tant en tant perquè l'aigua pugui entrar dintre i donar una mica que el terra sigui una mica, tingui una mica de forma per poder recollir. Es tracta de fer sòls estructurals, que són sòls que es fan amb terra, però també amb pedres i graves, que ajuden molt bé tant les arrels dels arbres, per exemple, com també a que puguin aprofitar l'aigua. Vull dir, a vegades es tracta de coses molt senzilles que es poden aplicar quan fas una obra clàssica i no suposa un sobrecost gens important ni pràcticament ni sobrecost.
De fet, ara que parles de costos, crec que vosaltres sou del parer que aquest tipus de gestió abarateix el pressupost municipal.
Absolutament. Sí, és que només amb aigua el que ens podem arribar a estalviar és impressionant. Vam fer una simulació fa un temps amb uns estudiants que per cada 2 metres quadrats de sòl impermeable, per exemple, que hi ha a Barcelona, es podria mantenir 1 metre quadrat de sòl verd amb un jardí d'aquests que necessita una certa demanda d'aigua. Vull dir, llavors, és tot un tema d'aprofitar molt bé els recursos que tenim, perquè, evidentment, el cost de l'aigua és un cost important, no? Tant des d'un punt de vista ambiental com econòmic.
I en aquest sentit, Albert, els municipis truquen a la porta, s'estan animant, és una cosa que encara queda lluny o que és desconeguda?
Bé, jo crec que cada vegada més la gent entén que hem de fer un canvi, en el model de ciutats. Sí que és veritat que encara hi ha molta gent que segueix construint com abans, però és evident que això s'està... És una cosa que està fent a nivell internacional. Cada vegada hi ha més exemples, cada vegada els que no s'ho creuen doncs veuen que hi ha llocs que està funcionant, que no tenen problemes, i tot una mica aquestes coses que els hi preocupen, no? De, ostres, l'aigua és tancada, ostres, què passarà, ostres, en el futur, com evolucionarà... Clar, hi ha molts exemples, hi ha milers d'exemples, només a Europa, de sistemes d'aquests. Aquí a Catalunya nosaltres hem fet moltes coses i cada vegada la gent s'està animant més, no? Però com que és un tema bastant important, creiem que s'ha de ser més exigent i jo crec que tots els ajuntaments haurien de mirar d'incorporar els SUTs a totes les obres noves que estiguin fent i totes les revisions d'espais urbanitzats que estiguin gestionant.
Clar, dius obra nova perquè suposo que el problema que és allà on ja has tapat, mau.
Bueno, de fet no, De fet hi ha molta gent que el que està fent és reobrint carrers es fan espais permeables o en un carrer es fa una franja que sigui permeable, que és on recull l'aigua, perquè pugui fer aquesta funció de reconduir, potser allà hi poses els arbres. O sigui que tampoc no estem parlant de... Vull dir, es pot fer tot arreu, el que passa que és més fàcil que es facin les obres noves perquè ja tens una previsió i tens un pressupost que no passa en una zona que ja està construïda. Però crec que es pot fer arreu i crec que hauria de ser una mica objectiu a curt i llarg termini, no?
Crec que hi ha un exemple, no sé si el més gran, de SUTs a Viladecans.
Sí, bueno, Viladecans és una bassa de laminació que el que intenta és pal·liar el... Un dels problemes que ens estem trobant ara és que, com que estem impermeabilitzant molt el territori, és això que dèiem, que ja l'aigua es concentra molt més ràpidament i provoca avingudes i provoca inundacions on abans no s'inundaven. Llavors, una solució que s'està fent és fer bases de laminació, bases que recullen aquesta aigua, i llavors aquesta aigua es pot tornar al riu, es pot reutilitzar, es pot fer el que es vulgui. I a Viladecans se n'ha fet una, especialment gran, perquè recull 80 milions de litres, i a més té una particularitat, que és que hi ha un sistema també intern, perquè quan hi ha poca pluja, aquesta aigua passa per uns sistemes de depuració natural en plantes que permeten que la qualitat global de l'aigua sigui molt gran, no? I això és un element que no s'havia fet enlloc, i amb això ha sigut pioner, però sí que és veritat que hi ha molts municipis que estan treballant en aquest tema i, per exemple, Barcelona ja té molts espais que ja tenen aquests sistemes de drenatge sostenible, no? Hi ha molta gent que està començant a caminar cap a la ciutat d'Espanya.
Perquè us feu una idea, aquestes xifres que ens dona l'Albert, he fet el càlcul, ve a ser gairebé unes 24 piscines olímpiques, que, de fet, és com tota l'aigua que va acumular aquella bassa en el temporal Glòria fins a dalt, evitant així que sobreixi i que generés algun problema a la ciutat.
Sí, sí, exacte. O sigui, realment tenim un recurs... A veure, l'aigua ha de seguir circulant pels rius, això és evident, però sempre n'hi ha, però sí que tenim un patrimoni aquí inexplotat, per entendre'ns. Tenim una mina, que és l'aigua, que és una font que, evidentment, tothom ara ho té més clar que mai, que és important, i que es podria fer servir moltíssim, no?, per molts usos.
Albert, gràcies per atendre la trucada al Connectats.
Gràcies a vosaltres.
Apunteu-vos aquests dos conceptes, ciutat esponja i SUDS, sistema urbà de drenatge sostenible.
A la tarda, no et desconnectis. Connectats.